mansió de les que el temps ha guarnit s'ha trobat arraconat un quadre gegantí molt a prop a un dit de pols en un manuscrit una vella inspiració reviu el seu desig.
Passen 6 minutets del punt de les 5 de la tarda. Què fem d'altres en aquesta hora? Aturar-nos als estudis de BXC Ràdio. Allí tenim sempre puntualíssima, no ens falla mai, la nostra companya Paula Jansà. Paula, bona tarda, bon dimecres.
Bona tarda, Eduard.
Com estàs? Quin temps fa pel Baix Camp, pels estudis de BXC Ràdio? La cosa Altafulla s'ha com tapat moltíssim amb poques hores, aquest migdia. Ara veig per aquí de la finestra de l'estudi, escolta, que el sol ja no es veu, però en canvi fot una xafogor, una cosa...
És que els dies aquests és quan més calor tens. No, aquí, en teoria posa que ha de ploure i també fa un dia així lleig.
Sí, mira, jo ara tinc un d'això, del Rain Alarm, d'aquí del mòbil, que diu que precipitació a uns 3,5 quilòmetres de distància, intensitat del 40%, àrea 43%, que no sé què vol dir, d'Altafulla. Vull dir que escolta, que si jo ho tinc a 3,5 quilòmetres de distància, ves que això no estigui venint de per aquí al Baix Camp.
Ah, pot ser que sí, és que no ho veig. Només et dic que m'he posat l'aire de l'estudi.
Sí, perquè fa... Quina suor, mare de Déu. Escolta, va, més endavant connectarem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Avui és dia d'espai que ens permet descobrir moltíssimes coses del nostre patrimoni, de tot el que tenim a l'abast, i avui, precisament, ens centrem en patrimoni de quilòmetre zero i que trobem repartit per arreu del Camp de Tarragona.
Exacte. Avui, Edu, no parlem ni de quadres, com diu la nostra sintonia d'aquesta secció, ni tampoc de futbol, com vam fer fa dues setmanetes. De fet, avui parlem d'una cosa que ja has deixat tu clara moltes vegades al programa, que t'agrada molt i que una copeta al dia doncs no fa mal a ningú. Avui volem parlar de cellers, de vi i de cellers que tenim al nostre territori. I ho fem un dia més amb el nostre col·laborador d'aquesta secció, l'historiador de l'art i museòleg, en Damià Amorós. Damià, molt bona tarda.
Bona tarda. Què tal? Com anem?
A tu t'agrada el vi?
No.
Però t'agraden els cellers, no?
M'agraden els cellers, m'agrada el cava, i a casa intentem consumir producte a quilòmetre zero de la Conca i de Sarral, però mira, tinc aquest defecte, no m'agrada el vi.
Bueno, no és un defecte, només a mi tampoc m'agrada.
Només n'he provat per la primera comunió, imagineu-vos.
Mare de Déu!
Jo crec que li he donat l'oportunitat alguna vegada més, però no m'ha conquistat. Damià, avui parlem dels cellers del nostre territori. Per ficar-nos una mica en situació, més o menys de quan daten? Quan van començar a construir-se aquests cellers?
Clar, hem de pensar que els cellers són una resposta arquitectònica, social, cultural, al cap i a la fi, que procedeix de després de la desgràcia de la fil·loxera, que arriba a casa nostra segona meitat del segle XIX, arrasa els primers del segle XX, perdó, hi havia aquesta febre d'or, aquesta que retrata molt bé el Narcís Oller, l'escriptor reusenc. Mm-hmm. Els pagesos s'uneixen, la primera cooperativa agrícola de l'Estat sempre es diu que és la de Barberà de la Conca, a finals del segle XIX, comença l'expansió, se contracten grans arquitectes, contractem aquells grans edificis, i la Primera Guerra Mundial i la Segona Guerra Mundial deixen el panorama doncs, una mica sec, tot i que es continuava fent vi.
Mm-hmm. I quins són els trets distintius que tenen els edificis tipus els cellers?
La gràcia d'aquests edificis és que es fan en un moment en què Catalunya artísticament està volcada en el modernisme, tot i que hi ha exemples noucentistes, i aquests grans arquitectes de casa nostra, que coneixien els pagesos, coneixien les ciutats, es dediquen a fer uns cellers. Uns cellers que moltes vegades tenen planta basilical. Què vol dir? Que semblen una catedral, una nau central, amb laterals. Han de tindre grans finestrals, perquè la llum elèctrica comença a arribar i necessitem llum, però al mateix temps necessitem ventilació, perquè el vi, en el seu procés de fermentació, genera uns gasos que s'ha de netejar l'espai. Hi ha cellers, després en parlarem, que aquests elements els tenen extremadament ben pensats. I un dels elements constructius, crec jo, que és més interessant, és la utilització del maó, de la peça feta amb terra i aigua, que si anem a qualsevol cooperativa en troparem, però és que a més aquestes solucions són aplicades per Gaudí, per exemple, al Palau Güell o a la Casa Milà de Barcelona. És a dir, són unes solucions per als grans edificis modernistes i perquè, també per aquestes catedrals del Vic, adient.
I algun motiu concret pel que s'hagi de ficar Mahó? O és una cosa
és barat, pesa poc, pràctic. Si aneu a Saragossa, veureu que la Basílica del Pilar està feta amb Mahó. Per què? Perquè no hi ha terra, no tenim terra en aquella zona, i el que tenim és aigua i terra, no hi ha pedra. Doncs agafem aquests dos materials i aixequem l'edifici.
Mm-hmm. De fet, Damià, el poeta Àngel Guimarà va emprar la denominació Catedral del Vi després de veure un celler modernista del nostre territori, o més concret, del teu territori, del meu també, però més del teu que del meu.
Sí, senyora. I m'agrada emparar i no sobretot crear, perquè qui crea aquesta marca de Catedrals del Vi és el serralenc Albert Talavera, que era un advocat polític, va ser president de la Diputació de Tarragona, va ser un president molt pocs dies. I ell és el primer que es refereix a aquests edificis com Catedrals del Vi. Sí que és veritat que en Àngel Guimarà fa aquesta, el poeta del Vendrell, el literat del Vendrell, doncs parlant estrictament del sindicat o de l'edifici de la cooperativa de l'Espluga de Francolí, que és obra de Domènec i Roure, que també fa el de Serral, que per mi és el millor, i fa el de Vilaseca, que és un edifici molt interessant. Doncs en un escrit dedica aquesta marca, no? Això, Catedrals del Vi, utilitzant aquest recurs que us comentava, de les tres naus que recorden a les basíliques, recorda a l'església de Poblet, a la catedral de Tarragona, i tantes esglésies d'aquesta tipologia que existeixen a casa nostra.
A Catalunya, de fet, les catedrals del Vi es poden distingir com de dues zones, no? Hi ha una zona que són d'una manera i potser hi ha una altra zona que...
Clar, les que trobem al Camp de Tarragona, a casa nostra, són dedicades al vi, principalment. En trobem, per exemple, a Santa Coloma Caral. No és una catedral del vi, perquè Santa Coloma, amb la filoxera que comentàvem, es passa cap al sembrat, però el sindicat, que és un edifici que des de fa uns mesos ha adquirit l'Ajuntament, per exemple, és d'un arquitecte de Valls, de l'arquitecte Vives, per exemple. A Anglesola, a la província de Lleida, en trobem. També Cap Baix de l'Ebre, Pinell de Brai, Grandesa, que aquests sí que són de vi. O fins i tot a Sant Cugat del Vallès, a Mataró, una feta pel Gaudí, la nau Gaudí. Trobem aquests elements que estan pensats pel món agrícola, no tant pel que és el vi. N'hi ha un que per mi és molt especial, que s'hi feia vi, que és el sindicat de Cambrils, que és una població de la costa, de les poques de la costa, que tenia aquest element, era el pòsit dedicat al mar, i la cooperativa vol celler dedicada a la terra.
Mm-hmm. Ara, si et sembla, Damià, repassem alguns d'aquests cellers del nostre territori que són més coneguts, sobretot a la Conca de Barberà en teniu moltíssims. Ens comentaves, per exemple, que el de l'Espluga, no sé si has dit el de Barberà de la Conca i el de Vilaseca, el va fer el mateix arquitecte.
El de l'Espluga, el de
Serral.
Vilaseca i el de Serral,
això has dit, Serral, és veritat.
Són de Domènec i Roure, és a dir, del fill de Domènec i Montaner, Pere Mato de Reus, Casa Navàs, que són aquests edificis, per exemple, el de Serral es fa entre l'any 1907 o 1914 i és aquest que té grans finestrals per aprofitar la llum de dia, finestres a la part interior. És dels primers que el que fa és que les tines de vi estiguin separades entre elles per controlar molt millor la temperatura. Això l'Eduard, que si li agrada el vi, ho sabrà millor, que s'ha de controlar.
Home, sí,
la temperatura.
Són les bufandes. Jo és que abans de dedicar-me a tot això de la ràdio era PO, de precisament
veus?
Una cooperativa agrícola. Sí, sí. I
porten, i aquestes, sí,
diuen, sí. Les bufandes amb els circuits aquests de fred.
Sí, senyor. Que ara les fem d'aire i posem l'aigua dins, aigua freda. Doncs antigament, sí, sí. Com que no es podia regular, doncs es deixaven que fossin circulars aquestes tines. I tu que deies, Paula, el de Barberà, l'actual celler de Barberà és de César Martinell, que podríem dir que és el gran arquitecte que es dedica a fer la majoria de construccions vitivinícoles. El de Rocafort, el de Montblanc, el de Barberà, crec que el de Pinell de Brai, on hi ha els frisos, aquells ceràmics...
Sí,
quin
sí.
Mes? Em fa bastants. I em fa aquests que dèiem, no? Fora de la zona vitivinícola del camp.
Damià, i quin cost tenia per l'època encarregar un edifici d'aquestes característiques a un arquitecte reconegut i que alhora doncs, tenia tot això un estil molt concret?
M'agrada molt aquesta pregunta,
clar,
perquè...
Tenint en compte que eren els pagesos qui havien de sufragar el cost d'un edifici d'aquests, Déu-n'hi-do.
tenim dos possibilitats. I el cas de Sarral crec que és tan paradigmàtic. A Sarral hi havia la cooperativa i el sindicat. El dels rics i el dels pobres. Què fan els pobres? No tenen un arquitecte professional i es construeixen ells mateixos el local. Es conserva a l'avinguda de la Mura, a l'Arrabal de Sant Joan, Sarral, és on hi ha el celler, el sindicat de vinicultors de Sarral. I a dalt a la carretera es fa el sindicat dels rics. Es lloga un arquitecte de Barcelona i es fa un edifici pensant en aquestes característiques. Clar, el cost era molt gran, però hem de tindre en compte que és una cooperativa. Ara que estem tan de moda cooperatives de cases, d'edificis... No, escolta, el fet cooperatiu a casa nostra s'implementa al segle XX, ja venia del XIX, amb un èxit espaterrant. I ara em ve el cas, per exemple, de la cooperativa de Vila-rodona, la Sarral, o una cooperativa que tots coneixem, Bonària, que és, no és ni més ni menys que la cooperativa de Guissona, que ha crescut molt.
I tant molt. Comentaves abans el de Cambrils. No és de cap d'aquests dos arquitectes que has comentat fins ara, no?
És de Bernardí Martorell, que és un arquitecte barceloní, que juraria que és el que fa també alguna construcció cambrilenca, i és un arquitecte que treballa molt a Barcelona, té algun parentiu amb gent de Cambrils i realitza aquell xaller, que ara crec des de fa poc que és mans municipals i que tenen previst obrir-hi algun equipament relacionat amb l'agricultura cambrilenca, que realment és un fet extraordinari, no? Com aquests pobles de la costa tenien com aquesta dualitat, el barri del mar, amb el pòsit, que per desgràcia ha acabat en mans privades, i la cooperativa, que sí que en aquest cas ha quedat pel benefici de tots els cambrilans i cambrilenques.
I, per exemple, ens comentaves els trets distintius que ha de tenir un edifici tipus un celler, però hi ha diferència entre com construeix, per exemple, és que no me recordo els noms, però diferència entre l'Espluga, el de Cambrils, i no sé si m'has dit el de Rocafort, que era d'un altre arquitecte.
Sí, senyor,
diferent.
Al final hi ha uns elements bàsics que són aquesta amplitud, aquesta lluminositat, però clar, per exemple, tu em dius el de Rocafort, té els arcs parabòlics, és del César Martinell, un deixeble de Gaudí, que el de l'Espluga els té, però d'un altre format, els té apuntats, és a dir, que tenen una punta a la part superior. Després tenim això que em deies, el de Cambrils, que és una barreja, o el de Vilaseca, que s'ha anat deconstruint i ara s'hi vol fer un centre cultural i s'aprofita l'estructura de l'edifici. Un altre tret característic que m'he oblidat i ara hi pensava són els dipòsits d'aigua a la part superior de l'edifici, que actuen, que si parlem de catedrals del vi, actuen quasi com a campanars de l'edifici. I es pujava l'aigua dalt perquè tingués més força per poder baixar. Són elements que vistos tres o quatre cellers, pots anar identificant doncs, a Gandesa, a Montblanc, a Pinell de Brai, això que dèiem, a Rocafort. I aquest creixement, per exemple, el de Rocafort, són tres naus, però n'hi ha una que és l'original, i les altres dues s'anava fent a mesura que la cooperativa doncs, anava creixent o es necessitava més espai, més emmagatzematge de vi.
Escolta una cosa, Damià, i tot el que es planificava sobre paper, tot el que es dibuixava sobre plànols, encabat s'acabava complint? És a dir, és el que podem veure a dia d'avui? Ho dic en el sentit que l'arquitecte modernista, com a estil arquitectònic,
com a creador,
juntament amb els obrers, no? Treballant, sigui amb les bastides, o donant instruccions ara faré servir una paraula que potser m'estiraràs de les orelles, però improvisades, no? Que és el que...
Mira,
ens l'hem d'imaginar aquí, d'aquesta manera, també?
Si t'hi fixes, parlem de que dos, tres, quatre arquitectes fan molts cellers. Uh-huh. César Martinell és la Mancomunitat de Catalunya, 1917-1924, que li encarregue que se'n vagi a França, que miri què estan fent els francesos i quan torni se'n vagi poble per poble a buscar aquestes entitats i els hi faci cellers. La gràcia de César Martinell és que no agafa un plano i això que dius tu, se'n va a tots els pobles i els hi fa el mateix. No, s'adapta al terreny, s'adapta a l'espai. A Montblanc, per exemple, la façana és a un costat quan hauria de ser, podria ser un altre, dona les vies del tren. El de Valls, per exemple, que no és de César Martinell, també està a prop de les vies del tren. A un poble com a Barberà o Rocafort està davant de la carretera. Es busca sempre aquesta via de comunicació. Per sort ens ha quedat molta documentació, en molts casos les cooperatives han conservat els seus arxius, i aquestes referències que dius tu, no improvisació, però sí, escolta, on som, fins i tot quines varietats de raïm tenim, perquè l'edifici s'adapti més als pagesos que als pagesos a l'edifici. Jo crec que és improvisació no és la paraula, sinó adaptació al terreny. Aquest, crec que és la gràcia, no? Que amb uns elements comuns, és a dir, tu tens unes fitxes, i a l'escacs pots jugar a escacs o a dames, no? Doncs ells s'inventen jocs per poder jugar encara més de possibilitats.
Però sí que et deixa reconèixer que l'ha fet ell.
Aquesta és la gràcia, aquesta és la final. I ara potser se m'enfadaran a mi, no? Però la part, els arquitectes tenen aquest deix de dir, ostres, s'ha de reconèixer l'obra de qui l'ha fet, no? No diré vanitat, perquè no ho és, perquè al final són creadors de grans espais. I en les cooperatives són potser les construccions més importants que trobem en molts pobles al llarg del segle XX. Perquè o era l'església o era la cooperativa. Sí que al XXI trobem pavellons, piscines o centres hospitalaris, però si ho penseu fredament en pobles petits, no parlo de Tarragona, de Reus ni d'aquestes grans urbs, sinó dels pobles de comarca, la gran construcció que es fa al segle XX sempre és el celler, la cooperativa o el sindicat, com li diguin a cada poble.
I per exemple, d'aquests, has comentat que el de Vilaseca hi volen fer no sé què, però la resta segueixen estant actius o la majoria no?
La majoria sí, estan actius, però com deia l'Eduard abans, la capacitat tècnica que tenim a dia d'avui de cou una tina, això que deia, la bufanda, controlar el mil·límetre, la destinació del vi, l'embotellament, clar, es van fer pensant al segle XX, en vi que consumien els mateixos pagesos. Al segle XXI el vi s'embotella, es fa cava, que es comença a fer als anys 80 a casa nostra, no se'n feia al segle, a principis de segle. Clar, tot, jo recordo que Serrales comença a vendre vi als anys 80, això que dèiem, es comença a fer cava, es fan vermuts, a llocs on no es feia vermut, com a Reus, doncs es comença un element que les cooperatives intenten mantenir aquest lligam amb la terra, que és l'edifici històric, molts fins i tot utilitzant-ho com a marca, però també s'han hagut de millorar el temps fins i tot. Cooperatives com la de Sant Jaume dels Domenys han comprat cellers, el de Rocafort, el de Barberà, la de Sarral ha tingut oportunitats, però ha decidit mantenir-se a Sarral, igual que la de Vila-rodona, tot i que tenim una pota Montblanc. És a dir, s'han anat agrupant, però els edificis per sort encara es mantenen amb aquest element que és el fet de fer vi.
Què en queda, però, Damià, d'aquests orígens modernistes dels cellers del Camp de Tarragona? Perquè sí que veiem al llarg del segle XX la proliferació de molts altres cellers que segueixen potser la petjada d'aquests arquitectes modernistes. No ho sé, comentaves abans la Totxana, un element
sí,
que el veiem representat en cellers que van ser fundats als anys 60.
Mira, la Paula que jo, que soc del Nàstic, sabem que Adernats, per exemple, aquesta marca que patrocina, representa el celler de Nulles, no? Doncs té el logotip. Hi ha una arquitectura del vi, realment. Si vas a la Rioja, hi ha edificis del Frank Gehring. A casa nostra no hem arribat a tant, ja vam tindre aquesta explosió arquitectònica, però, ostres, hi ha el celler de Poblet o el celler de Santes Creus. És a dir, al Camp de Tarragona fem vi des de fa 2.000 anys. És com allò que diem aquella marca de la Diputació que és que ens vam inventar el turisme, no? Doncs escolta, els edificis bonics per fer vi no ens ho hem inventat nosaltres, però ens agraden i crec que són un element a reivindicar. Això que dius tu, Eduard, és el que ens queda. I també el fet social. Molt més ara la gent comparteix una copa de vi, s'ha estandarditzat que puguis demanar una copa de vi en un restaurant. Potser fa uns anys es veia fins i tot com un acte estrany o quasi violent, perquè el consum de vi estava, no diré penalitzat perquè no ho era, però sí que tenia un fet senyalístic, no? Que et senyalaven que bevia, doncs ara és un fet normal i aquesta cultura del vi que moltes vegades està traspassant a la cervesa i en altres begudes que s'elaboren a casa nostra.
Damià, i tu com a museòleg no et sap com a greu que... A veure que m'expliqui, que no se me malinterpreti. Per exemple, en el cas de Vilaseca, que es farà un centre cívic, que a mi em sembla estupendo, però que s'estiguin creant cooperatives en altres llocs, i el lloc in situ no podria ser aprofitar aquest celler de Vilaseca que està en desús i que, no sé, adaptar-ho, no sé.
És difícil. Jo, per exemple, penso en el cas que conec millor, que és el de Sarral. L'edifici es conserva perfectament bé i es conserva actiu. Fins i tot la nau vella a Serral és on hi ha les tolves que els tractors al setembre és on recepcionen el raïm, el premsen. Casos com el de Vilaseca, se li ha de donar una funció en aquell edifici. Casos com el de Cambrils, que acabarà sent, que ja era un museu de l'agricultura. Jo crec que al final hem de tindre clar aquell edifici per què es va fer, és a dir, per fer vi, per agricultura, per teixit, i per teixit social, que són les cooperatives, i al cap i a la fi mantenir-los en aquests contextos potser de contextos descontextualitzats, perquè no sé si el terme de Vilaseca queda alguna vinya, per exemple. És a dir, buscar una funció nova a Montselló. Jo crec que sí que és interessant. Fins i tot el cas de Montblanc, no? que tenen l'agrobotiga, tenen aquell espai d'explicació del celler. Al final, si no hi ha una empresa darrere potent, com és una cooperativa forta, és molt difícil mantenir un edifici d'aquestes característiques. I són llocs extraordinaris per fer-hi museus, perquè són grans, lluminosos, amples. Aquelles característiques que dèiem que servien per fer vi serveixen per instal·lar-hi museus.
Damià, ja per acabar, escolta, has fet una numeració considerable de cellers del nostre territori. Si haguéssim de fer plans, no ho sé, ara, d'aquest cap de setmana o de cara al cap de setmana vinent, que hi haurà molta gent que farà pont coincidint amb Sant Joan, tu on ens recomanaries que féssim una... Clar, t'escombres cap a casa, a veure, només faltaria.
El de Sarral, i a més crec que ara ja fan visites guiades, possible tastos, però si sí, la gent vol disfrutar, òbviament el de Montblanc, el de l'Espluga, els que estan arreglats, Rocafort, Barberà, Pinell de Brai, Gandesa, que són espectaculars, i els de Cambrils o Vilaseca, que no es poden visitar interiorment a dia d'avui, veure els de fora, no? O el de Valls mateix, el de Nulles, ara diria el de Sant Cugat, del Vallès, aquests que, és a dir, anar al lloc i aparcar prop i dir, hòstia, on feien vi aquesta gent? I si està oberta la botiga, pues comprar unes ampolles i disfrutar d'aquests moments que ens ofereix el vi, que a la Paula i a mi, per desgràcia, no ens agrada.
Hi haurem de donar una altra oportunitat.
Sí, no, veurem una altra cosa, si no, no hi ha problema.
Pobres pagesos, si haguessin de comptar amb el Damià i la Paula.
A mi ho tenen clar. Perquè ni el cava, a mi ni el cava, o sigui, a mi ho tenen
el cava, sí.
Fem una cosa, si els nostres oients, sigui aquest cap de setmana o el vinent, aprofitant el pont de Sant Joan, surten, o un altre dia a l'estiu, quan sigui, sisplau, fotografies i que ens etiquetin a les xarxes socials, Coixinet Carrer Major, de manera que nosaltres puguem seguir promovent tot aquest ric patrimoni vitivinícola que tenim a casa nostra. Damià, moltíssimes gràcies un dia més per acompanyar-nos.
Igualment, moltes gràcies.
Adéu, merci.
Que vagi molt bé. A reveure.